Ràdio Estel. Informatius.
És la 1 en punt, us informa Olma Giró. Adif diu que l'avaria de la línia R2 Sud de Rodalies a l'estació de Gavà es va produir per una sobretensió en un cable de la catenària. Tot i això, apunten que la causa d'aquesta sobretensió podria haver tingut l'origen en altres causes, més enllà d'un llamp. Des de l'estació de Gavà, Sílvia Muñoz.
El director general de Conservació i Manteniment d'Adif, Àngel Contreras, ha assegurat que la reparació encara trigarà unes 3-4 setmanes i ha apuntat que les causes de l'incendi és per una sobrecàrrega en un cable de la catenària i que es pot haver generat per diversos motius. Ho ha manifestat durant una visita a l'estació de Gavà amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Inicialment, aquest cable, que és el fil de contacte, és el que va caure, fortuitament va caure sobre una senyal, i sobre aquesta senyal és la que ha arribat, o sigui, es va cremar tots els cables i ha arribat fins a l'enclavament. El tema, sobretot, és la sobretensió aquesta que va generar la rotura del fil de contacte, que és el que va iniciar l'avaria, és el que estem tractant ara mateix. De veure, pot ser el causa del jump, és una cosa possible i factible, també pot ser un plàstic que n'hi hagués, una sobretensió produïda per el pas d'un tren, i és el que estem acabant de dirimir ara mateix.
Aragonès ha titllat la negativa de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, a traspassar íntegrament Rodalies d'excuses i li ha retret que encara no hagi visitat l'estació.
Gràcies, Sílvia. I el candidat d'Esquerra a Barcelona, Ernest Maragall, demana la dimissió de la ministra de Transport, Raquel Sánchez, i acusa el PSC de no fer les inversions necessàries a Catalunya en matèria d'infraestructures.
I quan el PSC decideix, resulta que la seva decisió és declarar els ciutadans de Catalunya ciutadans de segona categoria. Avui, els barcelonins, els habitants de Gavà, de Viladecans, del Prat, de l'Hospitalet, de Barcelona, se'ns diu a la cara, vostès són de segona categoria, tinguin paciència i arribarà alguna solució un dia o un altre.
Maragall critica que l'any passat hi haguessin 284 incidències greus a Rodalies i que s'anul·lessin 2.000 trens. I d'altra banda, a Barcelona, l'alcaldessa de Colau demana a la Generalitat i al Parlament un pacte per modificar la llei catalana que permeti als ajuntaments revocar llicències d'apartaments turístics en zones tensionades, sobretot després del cas del carrer Tarragona. Segons Colau, és una anomalia que s'hagin aconseguit llicències per part de grans operadors que només han pagat 200 euros per obtenir-la. Aquesta mesura forma part d'un pla de xoc contra la massificació turística que també contempla limitar les botigues de souvenirs, l'oposició a l'ampliació de l'aeroport i limitat també el nombre de creueristes que arriben a la ciutat. Ho explica la mateixa alcaldessa.
Emplacem, preguntem, no, a les forces d'esquerres, d'Esquerra Republicana i en particular al Partit Socialista, que aquests anys ens han donat suport quan nosaltres hem liderat aquestes mesures, però quan ara parlen novament de limitar el turisme, creiem que la ciutadania necessita saber com es concretarà aquesta limitació del turisme per evitar la massificació. Per nosaltres aquestes tres mesures són de mínims.
Amb tot, Colau vol passar dels 400.000 creueristes a l'any a un màxim de 200.000. I en un altre ordre de coses, a partir d'avui ja es pot demanar l'ajuda de 400 euros per alumnes amb necessitats especials de cara al curs vinent. L'ajuda es podrà demanar fins al 20 de setembre. Aquest subsidi del govern espanyol està adreçat a aquelles persones en edat escolar que tinguin una necessitat específica de rebre un suport educatiu com a conseqüència d'una discapacitat, d'un trastorn greu de conducta, de comunicació o llenguatge, o d'un trastorn de l'espectre autista o les altes capacitats. Es calcula que més de 200.000 alumnes a tot l'estat es podran beneficiar d'aquesta ajuda, que es concedirà a persones que cursin qualsevol nivell educatiu, a excepció, però, dels graus universitari, màsters i postgraus. I ara els esports de Manaclosa.
En tenis, la tenista de Blanes, Marina Bassols, ha passat de ronda en el Masters 1000 de Roma després de superar la nord-americana Katie Scott per 2-16-1. La catalana ha perdut el primer set per 6-1, però després ha acabat dominant els altres dos amb 6-4 i 6-3. El quadre masculí, si Carlos Alcaraz participa en aquest torneig, es convertiria en el nou número 1 del món, perquè la diferència amb Novak Djokovic, que és qui lidera el rànquing, és de només 5 punts. Si el murcià juga, es plantaria el Roland Garros de meitats de maig com a número 1 del món. I aquesta Aquesta tarda s'entreguen els Premis Laureus de l'Esport que es lliuren a París. Leo Messi és el gran favorit en categoria de millor esportista masculí, on també hi ha nominats Rafa Nadal, Stephen Curry de l'NBA, l'atleta Mondo Duplantis i Max Verstappen de la Fórmula 1. Carlos Alcaraz està nominat esportista revelació. En categoria femenina hi dubta Alexia Putellas, que competirà amb la nedadora Katie Ledecky i les atletes Shelley Fraser-Pryce i Sydney McLaughlin. L'esquiadora Micaela Shiffrin o la tenista número 1 del Mònica Swiatek també estan nominades. També hi ha la selecció argentina nominada millor equip del món al costat del Real Madrid i la selecció masculina de rugby.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les dues amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. El magazín del matí a Ràdio Estel.
Minuts ara mateix de la una. Tornem a estar aquí a la part magazín del matí a Ràdio Estel. En aquesta recta final del programa, Olga, és molt interessant perquè, mira, d'una banda parlarem dels beneficis dels fruits vermells amb el farmacèutic Andreu Prados, perquè ens expliqui quins són els beneficis, que ja t'avanço que deuen ser moltíssims.
Tot el que és vermell, mira, quan tu menges, sembla ser que és molt bo, eh?
És que hi ha de tot, els navius, no? A veure, espera't.
Les cireres, les maduixes, les tomates... Que
síndria,
són una fruita.
Síndria, també. Bueno, escolta, és molt interessant. Va, d'aquí una estona amb l'Andreu Prados de La Proteïna, però abans estem molt contents, aquí a la Part Magazine, perquè demà arrenca el Barcelona Poesia. Són 8 dies, del 9 al 16 de maig, on la poesia serà la gran protagonista.
I ara dèiem, creiem que no se'n parla prou de la poesia. Aquest és un festival que sempre és un regal i que té el poder de sorprendre'ns, perquè no ens enganyem, per molts la poesia és una gran desconeguda i els propers dies són l'oportunitat perfecta per descobrir-la i els que ens agrada per apropar-nos i gaudir-la. I per conèixer més detalls del Barcelona Poesia, saludem a un dels seus comissaris, juntament amb la Maria Callís, que és el poeta i rapsor de Josep Pedrals. Molt bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Esteu ja a la recta final. No sé si tot a punt, si tothom ha arribat a Barcelona, si al llarg dels propers dies qui hagi d'apropar-se arribarà. Com esteu?
Bé, en principi arribarà tothom. Si Déu vol, arribarà tothom. La majoria dels participants arriben entre demà i dissabte, però sí, sí. I tenim tot a punt.
Me n'alegro. Tu comparteixes això que dèiem, que la poesia potser encara és massa desconeguda o ja no?
Bé, jo crec que ja, de mica en mica ha anat deixant de ser residual per anar ocupant llocs, perquè cadascú ha descobert que hi ha moltes formes de poesia. De fet, una de les gràcies del festival és precisament això, no? Que pots anar a dos o tres actes diferents i són realment molt diferents, no? I veus que la poesia té molts universos, no? És una cosa amplíssima.
Clar, de fet, vosaltres organitzeu des d'activitats infantils fins a lectures dramatitzades, performances poètiques, presentacions de llibres i recitals, passejades, taules rodones... És una mica el que tu deies, no? Però la poesia potser està més present a les nostres vides del que ens podríem imaginar així d'entrada.
Sí, sí, sí. De fet, tothom és una mica poeta, en el fons. És a dir, tots ens inventem paraules quan ens falta la paraula justa, tots tendim a trobar comparacions a vegades que són insospitades i coses així, no? És a dir, la poètica és inherent a l'ésser humà. Per tant, el problema és que a vegades, si no t'hi pares atenció, no te n'adones, no? O que no l'exprimeixes tant com caldria... Que és important.
Per qui no s'hagi atrevit encara a apropar-se al Barcelona Poesia, les edicions anteriors, perquè potser els sembla que no ho entendran, que és un llenguatge massa elaborat, tu què els diries?
Que mirin el programa i pensin què pot ser del seu gust. Perquè realment és això, o sigui, la poesia n'hi ha per riure, i n'hi ha per plorar, i n'hi ha per pensar, i n'hi ha per pregar, fins i tot. Vull dir, fem un acte, fins i tot, que és la poesia de tres pregàries, que és això, és analitzar la pregària com a fenomen poètic, no? I és una cosa tan senzilla com això, no?
Aquesta edició, dieu que vosaltres anireu un pas més enllà, que fareu un seguit de celebracions amb les que passareu a un altre estadi. Què passarà del 9 al 16 aquest Barcelona Poesia?
Bé, sobretot el que procurarem és que sigui la paraula, la capacitat evocativa i inspiradora de les paraules, el que serveixi perquè la gent vagi més enllà. És a dir, és un festival que en realitat és molt senzill, fins a cert punt, evidentment, perquè hi ha tots uns muntatges bastant complexos, però que anem molt a l'essència de la poesia, és a dir, la força de la paraula nua, quasi bé, no? I és això el que volem que s'endugui al públic, no? Una miqueta la força de que tres paraules se t'emporten llunyíssim, no? De cop.
L'arrencada és demà a 6:45 de la tarda al Palau de la Virreina. L'entrada és gratuïta, amb el pregó, el discurs d'obertura de Josep Piera, que és poeta valencià, que té molt present el Mediterrani, i estarà acompanyat de Poetry Slam, que potser és una bona porta d'entrada per la poesia, una altra manera d'entendre-la.
Bé, no està acompanyat de cap Poetry Slam, sinó d'un grup que es diu Poetry Spam.
Ah, val.
Sí, no, el Poetry Slam és una bona manera d'entrar a la poesia, sí, però en aquest cas no té res a veure amb això. Poetry Spam és una colla de poetes valencians de Nova Fornada, tenen 20 i llargs, i que li fan com de comparsa i que després faran un grigall a la valenciana, que serà un passeig per anar des de la Virreina fins a Paral·lel 62, que és la sala on hi ha el concert d'en Roger Mas. De fet, em deies que és gratuït, però tots els actes són gratuïts, llevat de l'últim, que és el Festival Internacional que fem al Palau de la Música, que serà el dimarts 16, que és l'únic que és de pagament i que has d'encarregar l'entrada. Tot l'altre és gratuït per tothom.
Tota la programació està a barcelona.cat/barcelonapoesia. Per qui ja tingui tirada per la poesia, també hem vist que munteu un micro obert, que serà dilluns vinent, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Vilapiscina i la Torre Llobeta. És una activitat col·lectiva presentada i dinamitzada per la Cristina Company. Hi pot participar qualsevol persona?
Sí, en principi sí.
Llavors l'únic que ha de fer és apropar-se, posar-se davant del micro...
Anar-se'n a Vilapiscina i esperar que la Cristina... Bueno, arribar una mica abans, dir, escolta, a mi m'agradaria alguna cosa. I au. Sí, de fet és una manera també de fer que... És a dir, de comptar amb tothom, no? És a dir, el Festival de Poesia és això que dèiem. Si tothom és poeta, cony, que tothom tingui el seu espai, no?, una miqueta... Però realment, és a dir, que hi sigui real, no? I em semblava una bona manera de resoldre el tema, dir, fem un micro obert i que tothom hi pugui dir la seva.
Doncs ja us ho podeu apuntar a l'agenda, això és dilluns de la setmana vinent a la Biblioteca Vilapiscina a 6:45 de la tarda, com tu deies. Qui vulgui posar-se davant d'aquest micro obert, que vagi una mica abans. I volem aprofitar i preguntar-te per en Joan Tomàs Martínez Grimal, que és poeta i dramaturg, que rebrà el Premi de Poesia Jocs Florals 2023. Per qui no el conegui, com és la seva poesia, que té uns quants llibres publicats ja?
Sí, de fet, en Joan Tomàs Martínez, si algú li sona, és perquè és un guionista de sèries de IB3, potser si algú ha vist Mai neva ciutat o aquestes sèries d'aquestes últimes dècades, és un dels guionistes d'aquestes sèries, i és un tio que fa una poesia molt ben feta, molt depurada, és a dir, en poques paraules et va dir la cosa, però molt intel·ligent, és a dir, és una poètica molt de parlar de com vivim en una foscor relativa, no?, i que les paraules ens serveixen fins on ens poden servir, no?, una miqueta, i fa com això, una mica la crisi del llenguatge i la crisi de l'home en aquest món que vivim, no?
Volem preguntar-te per una novetat, que són aquestes cròniques en podcast que hi haurà al Barcelona Poesia. Explica'ns què faran la Carlota Freixanet, la Júlia Bacardit i en Bernat Reé, i on podrem escoltar aquests podcasts.
Sí, el podcast es podrà sentir a la web del Barcelona Poesia, i és que els altres anys sempre fèiem cròniques d'alguns dels actes, no?, perquè quedés constància del que fèiem, i a més hi hagués un petit sentit crític també, no?, és a dir, doncs, són gent que no formen part de l'estructura del festival i que llavors analitzen, escolten i s'ho miren per fer-ne una petita crítica, és a dir, és que un festival que conté en si mateix la crítica del festival, no? I llavors aquest any se'ns va acudir això, agafar tres persones de tres podcasts literaris que estaven bé, que són interessants, o Mentre i Mentres, que és en Bernat Reé, les Punquis de Simonòniques, la Carlota Freixanet, i la Júlia Bacardit, que és de les Golfes, i llavors dir-los, hosti, fem un podcast, i el fem des de cada dia a les 4 de la tarda, des de la brossa, allà a la Seca, i es pot veure en directe, si vols, o si no, es pot escoltar, doncs estarà penjat a la web el podcast de cada dia.
I quina durada tindrà, més o menys? Ho teniu previst?
30-40 minuts, no massa més. El que passa que hi haurà entrevistes amb alguns dels poetes, hi haurà, sobretot això, les cròniques del que ha passat el dia abans, principalment. I, bueno, de fet, comencem demà, que no serà el dia abans, sinó que explicarem més o menys tot el programa.
Ah, però és ben curiós, no? O sigui, potser algú que voldria anar a tots els actes, però que és impossible estar tot arreu perquè sovint un treballa i té altres obligacions, no? I t'has de quedar amb una tria, no? Del que sí o sí no et vols perdre. És una oportunitat de tenir una visió molt completa del que estarà passant al Barcelona Poesia.
Sí, i de fer dentetes, perquè llavors dius, ai, no vaig poder anar.
I aquest és un punt de partida, no?, també, per enganxar-nos més a la poesia, que hi hagi potser un acte al Canem que tampoc potser no sabies gaire què era, però a partir d'allà dius, no, és que jo vull llegir aquest autor, o és que això m'ha semblat increïble, o s'ha fet referència a algú, que és, bé, un link més amb la poesia.
Sí, i li passa al públic, però també ens passa a nosaltres els que ho muntem, eh? Vull dir, jo sempre acabo amb la llibreta plena de punts, de coses que he sentit, de comentaris que han fet, de recomanacions que s'han dit. És curiós, perquè el festival realment genera més interès encara per la poesia, els que ja en teníem, diguéssim, imagina't.
Llavors, suposo que aquestes cròniques en podcast, bé, ja veureu com funciona, però d'entrada, així pel que expliques, és una cosa que ja s'hauria de quedar al Barcelona Poesia per sempre més.
Bé, les cròniques ja hi eren, el que passa que no eren amb aquest format. Els últims anys havíem estat fent provatures, en vam fer una que era cròniques amb dibuixos, però em sembla que el format podcast sí que pot ser que es quedi. El que passa és que jo l'any vinent ja no dirigiré el festival, doncs ja no, jo ja no puc, no tinc paraula, diguéssim, aquí.
I suposo que encara que l'any vinent no estiguis al capdavant del Barcelona Poesia, seguiràs potser vinculat al festival, o, bé, clar, potser falta massa, no?, per saber-ho, això.
No, però sí, perquè, per exemple, bueno, des de que vaig entrar jo estem ficats en la xarxa de festivals europeus de poesia, i jo faig tota la relació amb els festivals europeus, és a dir, que encara seguiré per aquí, però amb una tasca molt concreta.
Doncs seguirem atents sempre al que facis, poeta i rapsor de Josep Pedrals, cocomissari amb la Maria Callís d'aquest Barcelona Poesia, que, com dèiem, comença demà, des del 8 i fins al 16 de maig. Són 8 dies on, sobretot, hi haurà poesia a Barcelona, on tindrem aquestes cròniques en podcast que podrem veure en directe, com deies, a la Seca, a les 4 de la tarda, uns 30-40 minuts de durada, amb la Carlota Freixanet, la Júlia Bacardit i en Bernat Reher, i que, a més, a barcelona.cat/barcelonapoesia podrem després recuperar-les. Moltíssimes gràcies, Josep, i que sigui una festa.
Gràcies, igualment.
Que vagi bé, adéu.
Adéu.
De fus fent escales al cel. Viatges eterns a cavall d'estel. Màgics bolets, sagrats esperits. Revelen secrets. Proeses èpiques, terres promeses, esfèriques, deeses esteses, set ètiques, 7.000 cerveses, dones histèriques es creuen alteses.
Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel.
Quatre minuts que passen ja d'un quart de dues i estem a punt de parlar amb Pere Joventí Balcells. Pere, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Bona tarda, cap de setmana, Pere.
Doncs molt bé.
Sí, has aprofitat, no?
Descansant, recarregant energies i avui a tope.
Avi, a tope, però jo no sé les notícies si descansen mai, per on començareu avui a explicar-nos coses.
Ja sabeu que no parem mai i avui doncs centrarem-nos al migdia doncs explicant-vos que a les portes de començar una nova campanya forestal d'incendis, el Departament d'Interior ha decidit prescindir de 30 agents del cos rural que tenien plaça personal sedentari. Ho denuncia el sindicat Comissions Obreres, que demana que aquests agents, que ara han perdut la plaça perquè algú altre ha guanyat aquesta oposició, siguin recol·locats per no reduir la plantilla davant d'una campanya d'incendis que es preveu complicada per aquesta situació de sequera que viu el país. El sindicat avisa que el cos està per sota dels 500 agents i que això fa impossible afrontar una campanya d'incendis en plena sequera. Avui en parlarem de tot plegat en directe amb Daniel Castillo, ell que és coordinador de l'agrupació d'agents rurals del sindicat Comissions Obreres a Catalunya. Tot això el mateix dia que els pagesos s'han cansat d'esperar les respostes del govern espanyol i han convocat manifestacions per demà i pel dia 16 de maig per protestar per aquesta situació que viuen de restricció d'aigua, d'entre d'altres. I segueix l'avaria a Gavà, Rodalies a Gavà. Adif diu ara que aquesta avaria de la línia R2 Sud de Rodalies, que s'ha produït en aquesta estació, es va produir per una sobretensió en un cable de la catenària. Tot i això, apunten que la causa d'aquesta sobretensió podria haver estat en origen a altres causes més enllà d'un llamp, com apuntaven inicialment. Mentrestant, Aragonès ha titllat la negativa de la ministra de Transport, Raquel Sánchez, de traspassar íntegrament Rodalies d'excuses i li retreu que encara la ministra no hagi visitat aquesta estació afectada. I ahí tindrem la nostra companya Sílvia Muñoz, que ens explicarà tot aquest matí d'explicacions.
I de visites, com deies, de Pere Aragonès.
Exacte, Pere Aragonès, aquest punt. I d'altra banda, com cada dilluns, parlarem amb el conflictòleg Xavier Pastor, amb la mirada posada sobretot a les properes eleccions municipals. Aquesta setmana, ja sabeu, comença aquesta campanya electoral i, per tant, doncs, està tot preparat.
Vinga, doncs nosaltres també estem preparats per escoltar-vos en el punt de les dues, a l'Estel Migdia, amb Xavi Toscano i tot el seu equip. Gràcies, Pere.
A vosaltres.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. La proteïna.
Ens situem a dos quarts de dues. Ara ja sabeu que la recta final dels dilluns, cada 15 dies, ens toca parlar d'alimentació i de nutrició en aquest programa, perquè ja fa mesos que us diem això de si mengem bé, la nostra salut ens surt doncs molt beneficiada. Avui, de fet, parlarem de fruita, concretament dels fruits vermells, que ens aporten molts beneficis que avui repassarem i aprendrem a treure'n tot el seu camp receptes molt saludables. Per ajudar-nos, espereu, que necessito saludar-lo, Andreu Prados, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Mercè. Tot bé, i vosaltres?
Doncs molt bé, Andreu, però ja tornes a estar a la distància. Ja saps que a mi això
sí, avui
ho porto malament.
M'heu agafat fora.
Cap problema, l'important és tenir-te. Recordem que l'Andreu és farmacèutic i dietista nutricionista, especialitzat en comunicació científico-mèdica i, a més, també és professor del grau en nutrició humana i dietètica de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Andreu, tu ets de menjar fruits vermells? T'agraden els fruits vermells?
Sí, la veritat és que cada dia, amb algun snack a mig matí o a mig de tarda, doncs en cauen alguns.
Clar, ara tu deies com a snack. Ara en parlarem, de quin és el moment més escaient per a menjar aquests fruits vermells. Sobretot repassarem aquests beneficis. Però primera pregunta que et faria és si, quins són, no, els fruits vermells més comuns i si són el mateix que les fruites del bosc. Perquè moltes vegades ho poses tot, almenys jo, en el mateix cistell, Andreu.
Pues mira, jo fruits vermells, a veure, les propietats són diferents. Per exemple, no és el mateix una maduixa, no?, que una mora, però sí que aquí la clau és amb el color, no?, amb el color, perquè és, tots els fruits vermells en conjunt ens aporten una sèrie de nutrients que, per exemple, no aporten les taronges, no? Llavors, en conjunt, el fet de ser de color vermell els fa bastant únics. L'únic entre ells, si mirem una maduixa, és una mica diferent que una mora, si mirem una nabiu, no?, que ara ho parlarem també, però bueno, els posem tots dins del mateix sac perquè, degut a aquest color que porten, això està relacionat amb beneficis per la salut.
Escolta, i aquesta teoria, mira, aprofito per preguntar-te, segur que estàs al corrent d'una teoria que va sortir que depèn del teu grup sanguini, t'esqueia millor el diversos tipus d'aliments.
Bueno, això és un mite, eh?
Això és un mite. Mira, això ho podem parlar greu un dia. No, això és interessant, això ho podem parlar un dia.
Sí, o sigui, de fet, bueno, podríem parlar un dia de les dietes, però és molt difícil, no?, perquè ha fet unes estimacions, aquesta dieta, que, clar, amb nutrició el problema és que tu, quan parles d'una dieta, no es pot extrapolar a totes les persones, no?, perquè hi ha moltes variables en joc que cada persona reaccionarà de manera diferent, no? Aquí tenim una genètica, tenim uns antecedents, en funció d'on vivim, no? I això fa que cada cop que llegim aquests missatges de la dieta, i aquí posa el cognom que vulguis, serveix per tal, pues, bueno, no és el més indicat. No, l'únic que van sortint modes, no? Va ser la dieta del grup sanguini.
Exacte.
Ara, bueno, no sé quina hi ha un curs, alguna detox deu haver un curs ara, perquè s'apropa a l'estiu, no? Però, bueno, la idea és que no. No ho és, i un dia ens podem entretenir amb les dietes que hi ha de moda.
Mira, això és interessant, no. Sí, un dia podem parlar, no?, i desmitificar sobretot aquestes dietes, no?, que estan
exacte
a l'ordre del dia. Andreu, ara ens centrem en aquests fruits vermells, dels beneficis que pot comportar. Clar, un altre gran clàssic, abans ho parlàvem amb l'Olga, és el tomàquet, no? Tenen els tomàquets alguna relació amb els fruits del bosc?
Sí, de fet, bueno, el tomàquet és una fruita i sí que porta una substància molt interessant, que és el licopè, que és com un antioxidant molt potent, que, per exemple, és diferent als antioxidants que porta una mora, no?, per exemple. Ah. Però el tomàquet és molt interessant. És molt interessant. I també hi ha un mite que s'ha dit que, bueno, els tomàquets estan contraindicats per les persones amb problemes, amb pedres al ronyó, i, bueno, aquí hauríem de menjar molts tomàquets, no? És a dir, això que puntualment s'estan contraindicant aliments,
sí,
és a dir, n'hauríem de menjar molts, s'ha de parlar de la quantitat, no?, perquè a vegades alarmem a la gent i bueno, per menjar-te un tomàquet al dia amb una amanida tampoc és cap problema, no? L'altre tema és que tu estiguis menjant tomàquets a totes hores. Però sí, és diferent als fruits del bosc que us vinc a explicar avui, però es porta un antioxidant molt interessant. Que,
el tomàquet.
Que sí, va molt bé.
Això que diuen del tomàquet de treure-li la pell, que hi ha gent que se'l menja sense pell?
A veure, el tema de treure-li la pell o no, si l'has netejat bé, que el deixes, per exemple, amb el lleixiu d'ús alimentari abans de menjar-lo, 10 minuts, que estigui ben higienitzat, no hi ha problema. De fet, la pell del tomàquet aporta una fibra que no trobes dins de la polpa, no? Això va una mica a gustos de cada persona. Si està ben higienitzat, no hi ha cap problema.
Ara estàs parlant de l'efecte antioxidant que té el tomàquet, però quins serien els principals nutrients que trobem amb aquests fruits vermells, no? Per tant, beneficis claríssims.
Sí, doncs mira, els fruits vermells ens aporten moltes vitamines i minerals que no les podem fabricar, i per això és interessant aportar-les, per exemple, la vitamina C, no?, que és un gran antioxidant, i més enllà d'aquestes vitamines ens aporten unes substàncies antioxidants que segur que haureu sentit parlar i que estan de moda, que són els que es diuen polifenols, no?, que els polifenols n'hi ha milers, i és molt difícil posar-vos exemples concrets, però que diguem que aquests fruits vermells, doncs, són molt rics, no?, amb aquests polifenols. I la gran avantatge és que, clar, nosaltres directament no els podem assimilar, però són molt importants per tota la nostra salut digestiva, no?, perquè un dia us vaig parlar dels bacteris que hi ha a l'intestí, i aquests polifenols antioxidants dels fruits vermells és com un manjar pels nostres bacteris de l'intestí, no? I bueno, és un dels principals beneficis que més s'està estudiant.
Ah, m'agrada això. Doncs mira, aquests beneficis que pot comportar, aquests fruits vermells, i els trobem al llarg, sí, de tot l'any, no? Perquè ara ja fas un embolic, no?
Ara mateix, és que clar, vas a comprar i pràcticament els trobes durant tot l'any, no? Clar. Llavors, bueno...
Ens hem de fiar en aquest sentit, Andreu?
Perdona?
O sigui, ens hem de fiar en aquest sentit? Tenen la mateixa qualitat?
Sí, o sigui, a veure, jo sempre dic que si pot ser de temporada, no cal... No, o sigui, les seves propietats beneficioses per la salut no justifiquen que els haguem d'incloure sempre, no? Ara bé, pues, bueno, no afecta la qualitat, no? És a dir, si el comprem congelat, per exemple, en una època que no és habitual que estiguin, pues, igualment són bons, no? Llavors, aquí és una mica... No caiguem amb el perill de dir que són imprescindibles, no? Però que si els volem incloure, pues, qualsevol moment de l'any és benvingut.
Uh-huh. El color vermell per què es deu? A què es deu?
Pues mira, el color vermell és amb alguns polifenols en concret que us comentava abans, perquè és com uns pigments que tenen les plantes i que elles els utilitzen per defensar-se, de, per exemple, de les plagues dels insectes, no? O simplement per el tema de comunicar-se entre elles, no? Les plantes tenen les seves senyals. I nosaltres, aquestes substàncies... que a les plantes els beneficien, perquè són els defensen, no?, dels insectes i de les plagues patògenes, a nosaltres, de retruc, no?, ens aporten aquestes propietats beneficioses. Però sobretot les plantes ho fan, aquests colors, és per elles, no?, per la seva supervivència, i que elles utilitzen. El que passa que nosaltres després, bueno, hem vist que els humans, quan nosaltres ho ingerim, doncs pels nostres intestins i per la salut en general ens van molt bé.
Mira, Andreu, ens estan escrivint els nostres oients. Sabeu que podeu fer en qualsevol moment del programa, eh?
Sí.
El 663-99-30-62 ens comenta la Marisa si la marmelada de fruits vermells és saludable en aquest sentit. Ara que esteu parlant avui dels beneficis dels fruits vermells, diu, li volia preguntar a l'Andreu.
La melmelada, han d'anar amb compte que les propietats sí que es mantenen, però un problema de la melmelada és la quantitat de sucre que porta, no? Llavors, clar, jo quan parlo de fruits vermells d'ús diari, sí que seria millor que no siguin amb melmelada, no? Perquè és un concentrat de sucre, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, bueno, que és com amb una torrada per esmorzar, per exemple, un dia a la setmana o un parell de dies, pues no hi ha cap problema. Però quan parlem de fruits vermells, jo estava pensant en receptes del tipus, per exemple, de postre, pues, un grapadet de fruits secs, i aquí pots fer una mica de maduixes, una mica de mores i una mica de nabius, no? O, per què no, a mig matí o a mitja tarda, que a part que és un esmorzar molt, molt ràpid, de fet, emportes un iogurt a la feina i dins pues, tens el teu grapadet de fruits secs, el guardes amb la nevera i a mitjan matí l'obres, t'ho afegeixes dins i tot ben barrejat i és exquisit, no? Serien com a dos moments del dia per incloure un àpat principal o a mig matí i a mitja tarda. Uh-huh. I també molt interessant, perquè això també... Ara va sortir un estudi molt recent que la gent que pateix de problemes d'infeccions urinàries s'ha vist que els nabius, els vermells, aquests que són les boletes, aquestes petites vermelles, que són els nabius americans, ajuden a prevenir les infeccions urinàries, que és molt interessant, no? Perquè, bueno, no estem acostumats a menjar-la, però, bueno, la gent que sigui propensa a aquestes infeccions pot anar bé.
Són aquests nabius americans, comentes, perquè hi ha els dos tipus de nabius.
Estan els per entendre, els blau fosc lila, que són més grans, no?
Aquests, quins... però aquests són els nabius.
També, aquest és el nabiu, diguem, normal, però jo el dic els que són vermells. Que tenen un gust així amarg, un punt amarg, no? Aquells, les boletes vermelles. I aquests sí que realment per la salut de les vies urinàries van molt bé. Mm-hmm. Van molt bé. I aquí es donen en forma d'aliment o el pots prendre concentrat, no? I que a vegades ja preparats. Que bueno, pues que és com un concentrat d'aquests nabius americans vermells i que també van molt bé.
Ara estaves parlant, bueno, fa una estona, d'aquells pacients, bueno, millor dit, aquelles persones que pateixen, doncs, algunes malalties de no menjar fruits vermells, deies de problemes renals, no?, que explicaves. La Lluïsa comenta que ella té problemes de... Bueno, que s'està... Més que problemes, que s'està prenent anticoagulants i havia escoltat que tampoc eren molt escassos escaients per la gent que s'estigués prenent una medicació per anticoagulant. Volia saber la teva opinió, Andreu.
Clar, aquí és un tema que els anticoagulants, com que són uns medicaments que són molt, estan molt regulats, què passa? Que el tema dels fruits vermells ens aporten determinades components que si el metge no l'has avisat poden ser perjudicials, sobretot l'àcid oxàlic, que diguem que si tu de cop, imagina, no estàs acostumat a menjar-ne, no? I has sentit que són molt saludables i de no menjar-ne passes a incloure'ls cada dia, aquests oxalats que porten els fruits vermells, diguem que podrien afavorir la formació d'unes sals que després podrien obstruir alguns conductes del ronyó, no? També porten vitamina K, que també s'ha relacionat amb la coagulació de la sang, i aquí també podria interferir d'alguna manera. I aquí el consell és, si els has d'incloure cada dia o et ve de gust incloure'ls, abans parla amb el metge. Si només els inclous de forma esporàdica i amb una quantitat simbòlica, amb el iogurt, per exemple, no? Un grapadet, aquí no hi hauria problema. Però sí que a vegades, com que hi ha aquestes modes d'aliments, no?, que són tan saludables, passem de no menjar-ne a menjar-ne gairebé cada dia. Llavors, en aquest cas sí que abans caldria consultar un professional de la salut. Si és esporàdic i no ens passem amb la quantitat, aquí el que us deia de l'àcid oxàlic i de la vitamina K no hi hauria problema amb que interfereixi amb els anticoagulants. Però sí que, si ho fem de manera regular, abans millor una mica de precaució i parlem amb el metge.
Va, que passen aquests 5 minuts de 2:15, a aquestes hores del migdia, que molt probablement doncs estiguis preparant el dinar. Un bon... els fruits vermells, Andreu, és una bona combinació, però és el que tu deies, eh? Després, a la part final, ens donaràs... ens posarem creatius, em sembla que tens un parell de receptes per gaudir d'aquests fruits vermells, però que també es poden posar, ja ho avancem, doncs, en amanides, no? Andreu, exacte. Fins i tot en plats més elaborats, no? Per fer, doncs, una bona salsa, també, amb fruits vermells, no?
Una bona salsa o un gelat.
O un gelat.
Que ve la calor, un gelat amb un gelat de fruits vermells que pots fer a casa.
Ara ens parlaves una mica depenent de la quantitat, no? Que mengem de fruits vermells, ens pot anar bé o no tan bé, sobretot per aquelles persones que tenen unes patologies concretes. Si no tenim en principi cap patologia, Andreu, quan ens recomanaries de menjar diàriament?
La quantitat, doncs mira, el que et capi amb un grapat.
És el que has dit, o sigui, amb un grapat. I això sí. Al dia, Andreu?
Al dia, sí, és una bona opció. És una bona opció. I a veure, al dia, clar, potser, a veure, si no estàs acostumat a menjar-ne, doncs ves alternant-ho, no?, amb altres fruites. Perquè llavors aquí què passa? Que no, com que no equival a una peça de fruita, diguem, mitjana, no? Es recomana, per exemple, que cada dia mengem unes 3 fruites mitjanes. Amb uns fruits vermells, clar, has de menjar més quantitat per fer-ne. Llavors jo sempre els plantejo com a mitja ració de fruita i que tu pots intercalar durant el dia quan et vingui més de gust. Però un grapat mà tancada, si no hi ha cap contraindicació, aquí estaria bé.
Aquí estaria bé. La Carla de Barcelona ens continua enviant, 663-99-30-62, parlant dels fruits vermells, dubtes. La Carla comenta el tema dels fruits vermells deshidratats.
Sí, els fruits vermells deshidratats també és una opció. L'únic que ojo amb el sucre, també. Perquè amb el sucre és com quan el que abans us dèiem, la melmelada, no? Que, bueno, pues, com que està tot més concentrat... té més quantitat de sucre que el fruit vermell normal.
El clàssic,
però, bueno,
és un
aport molt interessant, vull dir, les propietats es mantenen i porten fibra, també, vull dir que és molt interessant.
Ara estan molt de tendència, no? De fet, em van parlar amb tu un dia, no? Les fruites deshidratades, tots aquests snacks, no?, que s'estan cada dia consolidant
més. És una bona opció, sí, sí, i més pràctica, a vegades, pot ser... que si te les han portat a algun lloc, no?, i fa calor i de més, doncs, bueno, doncs ja ho tens. I, i, i és més pràctic.
Abans ens parlaves, Andreu, de les qualitats, sobretot pel que feia a referència als nabius, no? De fet, aquest estudi que ens deies que són bons per prevenir les infeccions d'orina. Però no tots els fruits vermells tenen els mateixos beneficis, no? Et sembla si comencem, per exemple, les maduixes, no?
Sí, pues les maduixes, mira, destaca molt per la vitamina C, que és molt semblant a la que podem trobar amb una mandarina, no? I és molt interessant perquè ara és l'època, o està arribant l'època, i ens aporta molta vitamina C i molt d'àcid fòlic, també.
I també, Andreu, alerta també amb com acompanyes les maduixes. Que suposo...
Aquí molt, molt bona observació, perquè, clar, no és el mateix, no? Un bol de nata amb maduixes que si ho acompanyes amb macedònia o amb el suc d'una taronja, que vull dir que així estaries potenciant la vitamina C, no?
Clar, o poses nata, ja bueno, fins i tot una mica de control. Clar, ojo, la nata...
La nata o el sucre, no? Que a vegades la gent li agrada perquè
sucre,
el nota una mica àcid. I el sucre, bueno, aquí ojo, perquè clar, la mínima que et passis, tot suma, no?
Tot suma. Per tant, tu recomanes pelades.
Sí, pelades, i a part que estan molt gustoses. Vull dir, ara que és l'època, que està arribant l'època, per si soles, i és un postre magnífic, que no et cal molts cops ni massa complements, no?
Doncs vinga, les maduixes les tenim clares. Les cireres, un altre gran acompanyant de l'estiu, no?
Pues mira,
què seria
les
un estiu
també,
sense cireres?
Les cireres tenen moltes propietats, perquè també ens aporten, bueno, diferents polifenols antioxidants... fibra, ojo amb la fructosa, perquè és una fruita molt rica en fructosa.
Clar, la cirera engreixa molt, Andreu?
Clar, a nivell de quantitat, bueno, ojo, perquè bueno, aquí també la recomanació seria un grapadet mà tancada. Perquè et facis una idea, per cada 100 grams... 10 grams, més o menys, són sucre.
Clar.
Llavors, bueno, 100 grams és fàcil de menjar-te. Bueno, 100 grams, clar, si comences a picar durant el dia, vull dir, ja t'estaries... Per exemple, amb 100 grams de cireres al dia, ja tindríem la quantitat de sucre, el límit que ens posa l'Organització Mundial de la Salut.
Imagina't.
Estaríem amb aquest... Però, bueno, 100 grams també
n'has de menjar moltes.
Però, bueno, que és fàcil, eh?
Sí.
Que només que facis un bon bo del dinar i el sopar i ho tens. No,
i les cireres és el que tu dius. O sigui, les cireres a l'estiu te les menjaries gairebé tot el dia, no? I no tens aturador.
Exacte. També, bueno, porten vitamina A... Porten vitamina C, també, no tant com la maduixa. Però, bueno, aquí, ojo, amb el sucre és el que més, no? La fructosa aquesta de la cirera.
Per tant, alerta. Alerta en aquest punt amb les cireres.
Sí, no? Sense passar-nos, però
sense passar-nos. Les mores, que no les hem comentat, diria. Sí que hem comentat els nabius, però les mores?
Pues mira, les mores també és un aliment molt interessant que podem trobar fresques o more o congelades. I també, bueno, a nivell de fibra és interessant. La vitamina C és quasi al mateix nivell que els cítrics ens aporta. Llavors, molt de potassi també, perquè destaco el potassi perquè normalment amb la gent que té tendència a tenir la pressió sanguínia alta, porta molt de sodi, no?, amb l'alimentació, molta sal, no? El pa porta sal, el formatge porta sal, i és molt interessant augmentar tot el que és fruita i verdura, perquè aporta més potassi que sodi. Pues les mores és un aliment amb molta quantitat de potassi i que és molt interessant incloure'l juntament amb les altres fruites, no?
Escolta, doncs això és molt interessant, o sigui, per aquelles persones, diguéssim, bueno, que tenen problemes de tensió alta, les mores...
Les mores contribueixen a tenir una ingesta elevada de potassi que cal augmentar quan hi ha problemes de la pressió sanguínia alta, no? Aquí amb el pacient renal us dic el mateix que abans, no cal excedir-se, moderació, no? Sense passar-nos. I també totes les propietats d'aquestes fruites que m'has estat consultant, no ens oblidem que ens hidraten, que és molt interessant ara amb la calor.
Mira, bona.
Que molts cops ens costa beure aigua i per què no menjar la fruita del bosc sola o inclús per donar gust a l'aigua, que és insípida i us tires, per exemple, una maduixa, alguns nabius i algunes mores a una ampolla d'aigua i la deixes a la nevera que refredi. Quan te la veus durant el dia per hidratar, doncs sempre passa millor, no?
Mira, m'estàs donant bones idees. Ara jo m'ho estava reservant pel final, però ja ens estàs donant aquí un avançament per donar-li una mica d'un toc diferent i creatiu a l'aigua. Però és molt interessant això que tu dius, sobretot per la gent gran, que ara quan s'acosta l'estiu, no? Que,
exacte.
Que ens costa com una mica més, no?, el fet aquest d'hidratar-nos.
Ens costa veure l'aigua insípida, no? També hi has de trobar eines per... Millor si tu pots fer a casa, no? Poses una gerra d'aigua i poses dins la barrella de fruits vermells i durant el dia passa genial.
Va, com ens recomanes també, i ja anem acabant, Andreu, ja no et robo més minuts, que sé que ets molt ocupat. Com podem recomanar als nostres oients justament això? Com podem conservar els fruits vermells per tal de que no es perdin les seves propietats que ens has explicat fins ara?
Pues mira, sobretot a la nevera, perquè són molt delicats.
Això és interessant, perquè jo moltes vegades les deixo fora, depèn. Bueno, no,
clar, depèn de com, però sí. la maduixa, per exemple, és molt fràgil, no? Les cireres... I una manera de conservar-los, que ara que ve la calor, és fent gelats, ja sigui el gelat clàssic, normal, que ens han ensenyat, o iogurt gelat amb fruits vermells, que és molt interessant. Si tens un excedent de fruits vermells, doncs fas un iogurt i ho deixes així amb racions al congelador individual o diferents i boníssim, no? I l'altra opció seria el suc, que aquí no hi ha tanta costum, no? Però des de fer el suc i prendre-te'l amb l'aigua, sobretot el que diem de la salut de les vies urinàries, no? Pues dones sabor a l'aigua i a més té aquest efecte protector. O per tenir-lo a la nevera i fer alguna salsa en algun moment o per fer un smoothie o un liquat, és trobar eines, no, al final, perquè et serveixin, que els estigues... O sigui, tu ho pots prendre de diferents maneres, les propietats es mantenen i és com aportar més varietat i fer-ho de diferents maneres.
Mira, que bé. Tu, escolta, m'estàs donant idees ara per l'hora de dinar. Parell de receptes que ens recomanes, ja per anar tancant, per gaudir encara més d'aquests fruits vermells, Andreu.
Sí, pues mira, jo sóc molt fan de les receptes senzilles, és a dir, sempre que faig una amanida, sí? Pues en lloc del típic d'amanir-la amb oli, vinagre i sal, per d'una manera, fas com una vinagreta amb fruits vermells, amb oli, amb una mica fruita deshidratada, perquè no pipes, diferents tipus de pipes, i això per amanir l'amanida, en lloc del típic oli amb vinagre, no? Pues com a topping, diríem, com a guarniment de sobre l'amanida, va molt bé, va molt bé. I llavors la segona opció que jo utilitzo bastant i que funciona molt bé és en tema de fer una salsa de iogurt amb fruits vermells i que pots utilitzar per menjar tèbia o freda o si et ve més de gust també com a guarnició d'algun plat, no? Ja no és el típic menjar dels fruits vermells sols, no? Que també és una opció, però bueno, ja tens una manera de menjar-los de manera més elaborada i que donen molta versatilitat als plats.
Mira, ho deixem aquí, val?
Molt bé.
Perquè ens queda 15 minuts de programa. Jo no sé si aguantaré, ara ja. Se m'has de fer la boca aigua.
Això, amb aquesta hora ja és bastant crític, no? I aquí, bueno, el tema pastissos i tot és un món, eh? Però, bueno...
Clar, a veure, què hem de fer aquí?
Un pastís de fruits del bosc amb gelat de iogurt és fantàstic. En lloc de posar la típica mantega, no?, i el típic sucre, pues, si la base és el iogurt i després pues, fas com una mousse de fruits vermells, pues, és molt bona opció.
Això ens deixes, eh? Això ens ho permets.
Això un diumenge al mes està
perfecte. Un diumenge al mes, val.
Només un.
Andreu, sempre seguim fil parlant de tots els seus consells que ens dones. Recordeu, l'Andreu Prados és farmacèutic i dietista, nutricionista, especialitzat en comunicació científico-mèdica i, a més, és professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Un plaer, com sempre, escoltar-te.
Un
plaer, sigui,
Mercè,
Andreu.
Seguim en contacte.
Va, cuida't moltíssim. Abraçada.
Fins aviat. Adéu.
Va, que ja passen 2 minuts de 2:45. Jo a punt, tinc unes ganes de ja menjar-me aquests fruits vermells que ens ha parlat l'Andreu, però abans ja tenim aquí la Mercè Mondelo Villalba, que ens ajuda a recollir.
Ràdio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
Va, Mercè, que ens ajudes a tancar. Com estàs?
Molt bé, sí? Vosaltres?
Molt bé. Mira, ja amb ganes d'anar a dinar. No?
Sí, és el que passa, no? Tu això d'acabar
no
les dues.
Tu dines després, no?
Sí, jo sóc de dinar tard perquè esmorzo tard. Això va com va, cadascú.
Fruits vermells o no? Estan, formen part de la teva dieta?
Sí, mira, navius acostumo a prendre'n
doncs
sovint.
Doncs mira, ens ha parlat l'endemà.
Va èpoques, eh?
Grapat al dia, la quantitat és un grapat al dia, demà.
Sí, sí, el que passa és que és difícil fer només un grapat, eh?
Sí, això sí, això ja ho té. Sobretot les cireres, alerta. Sí. I les maduixes amb què les combines, també. Clar, aquesta és una altra, la clàssica.
Més aviat... Jo el que faig és nata amb maduixes. El problema no és amb què combino les maduixes, sinó amb què combino la nata.
Bona aquesta. Escolta, amb què combina avui les xarxes socials? Bueno, em sembla que té un gran protagonista, que combina molt bé.
No para, no para. Avui, Joan Dausà. No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps que moria per tu. A la Sant Feliu de Llobregat no es cansa de crear rebombori, no, amb les seves cançons. Després d'haver publicat aquest Judit, que celebra els 10 anys de Jo Mai Mai, el que toca és presentar aquesta cançó i la nova versió de Jo Mai Mai, i ho farà, ja ho sabem, amb un concert al Palau Sant Jordi el 20 de gener del 2024. I per tal de fer-ne promoció, per tal de fer que la gent compri entrades, el cantant s'ha acompanyat de noms com Jordi Évole, Jordi Hurtado...
Jordi Hurtado.
Jordi Hurtado, el mateix. Carme Ruscalleda, Antoni Orozco, Carlos Cuevas, Miqui Esparvé, Carles Porta o Luis Enrique. La veritat és que
Luis
són...
Luis Enrique?
Sí, 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 sí. L'ex-seleccionador espanyol. Tot de cares conegudes, aquí, sí. Diguem-ho sense embuts, jo crec que el que ha fet Dausà és entabanar-los o entabanar-los... o amenaçar-los.
Directament.
Una de dos. No hi ha terme intermig, perquè el que han fet és gravar un vídeo com si el 2024 ja hagués arribat.
Val.
I tots ells ja haguessin assistit en aquest concert que, recordem, encara no ha passat.
O sigui, a posteriori, diguéssim, del concert.
Exacte.
Val.
Per tant, si entrem a l'Instagram del cantant, el que ens hi trobem són una vintena d'anècdotes que van passar en aquest concert impossible, com aquesta, de la xef Carme Ruscalleda.
Ostres, el concert del Joan Dausà, el Palau Sant Jordi va ser brutal. Un dels moments més bèsties va ser quan va levitar el piano i apareix Madame Sarkozy amb la guitarra i canta amb el Joana Duó. El Palau Sant Jordi va enmudir per uns segons i després... Le bonheur est à
portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un... Carme Ruscalleda. Set estrelles Michelin. Ja ha de fer això.
Saps qui tinc jo curiositat del que deu haver explicat al seu story? Luis Enrique.
Home, no és per menys. De fet, és el primer i la història és aquesta.
El concierto de ayer de Joan Dausà fue increíble. Espectacular. Todavía tengo la piel de gallina. Y la parte que más me gustó fue aquella en la que empezó a tirar billetes de 500 euros al público. Yo no sé de dónde saca este tío la imaginación y las ideas. Grande, Joan. Salud.
Grande, Joan.
Grande, Luis Enrique. Molt bé. Molt entregats, tots, suposo.
Tots. De fet, qui també ha assistit en aquest concert és el presentador director de Crims, com no podia faltar, Carles Porta.
I el concert del Joan Dausà al Palau Sant Jordi va ser criminal. Criminal. És més, hi va haver un assassinat, però els serveis de seguretat ho van netejar molt bé. La veritat és que... increïble, increïble.
Carles Porta, que no saps si està fent un capítol de Crims, no? O t'està promocionant el concert de Joan Dausà, no?
Correcte.
Criminal.
Correcte. Jo no sé si és Joan Dausà qui s'ha encarregat d'escriure el guió de tots ells, però la veritat és que, sigui de qui sigui, la idea és sensacional. De fet, encara una més que sembla sortida del metavers és aquesta, Jordi Évole.
Jo si hagués de recordar algun moment d'aquell concert... que n'hi va haver molts, eh? Però per mi el moment va ser quan va pujar a l'escenari Oriol Junqueras i després ningú s'ho esperava i també va pujar Laura Borràs i van fer els coros del Jo Mai Mai I al final de tot, ja va ser apoteòsic, es van fer un morreo, però impressionant. Va ser molt guai allò, de veritat. Quins temps.
Va, aquí.
Jo només espero... Jo no, però jo només espero que hi hagi algú que compri les entrades pensant-se de veritat que Carla Bruni farà un duet amb Joan Dausà, que ell començarà a tirar bitllets de 500 al públic, que serà partícip també d'un nou capítol de Crims, i fins i tot que veurà Laura Borràs i Oriol Junqueras, sí, entonant el Jo Mai Mai i besant-se. Per cert, qui vulgui comprar entrades, es posen a la venda en menys de 10 minuts.
Escolta, Mondelo, saps que m'acabo d'adonar? Viu dintre de 20 minuts, dius, que es posen a la venda?
En menys de 10 minuts, a les dues. A les dues obren...
20 de gener? Això el Dausà no ho deu haver vist, que és el dia més trist de l'any.
És el dia més trist de l'any, sí, el 20 de gener, eh?
Sí, bueno, cau entre el 20, 21, depèn de l'any.
També t'he de dir que no desentona massa amb Joan Dausà, la tristesa, eh? Vull dir que ja és una mica el seu registre. Potser ho ha fet a consciència.
Potser ho ha fet
tot,
a consciència.
Eh?
Mira, ja ho mirarem l'any vinent, a veure com cau. Doncs escolta, com deies, d'aquí 10 minuts es posen a la venda les entrades.
Menys de 10 minuts,
menys de fet. 10 minuts.
Arribem al 5.
De Joan Dausà pel 20 de gener del 2024. Va, que s'ha d'emplenar el Sant Jordi. Ens dona temps de fer de tancar aquesta pestanya d'Instagram i ara obrim la de Twitter, et sembla?
Sí, perquè de fet és una de les xarxes que últimament està sent còmplice de com la música urbana es dona de la mà de la cultura popular. Sense anar més lluny, fa unes setmanes vèiem com l'agrupació sardanista d'Olesa, ho explicàvem aquí, ballava el Coti per Coti, sí, dels Tiets. Doncs ara és el torn de l'Ildami.
M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat.
Escolta, que li han fet un cap gros a l'Ildami.
Sí, sí, sí.
Es veu eufòria?
Ah, no, l'Ildami ja és cultura popular.
Sí, ja directament, no?
De fet,
dir,
per acabar-ho de deixar sí. Del tot demostrat...
I després de tot el debat que va haver-hi amb l'Ildami. No va ser l'Ildami que va generar el debat amb la... Ara no me'n recordo, espera't.
Debat amb què?
Sí, perquè, amb clar... el que era cultura popular catalana o no. Cultura catalana.
És
cultura.
Cert.
Te'n recordes?
Sí.
Bueno,
fa escolta, molt de temps, d'això.
Fa molt de temps, ja. Què ha passat, això? Explica'ns més, si us plau.
Que l'Ildami és cultura popular perquè la colla de bastoners de Sant Andreu del Palomar han actuat aquest cap de setmana a Gràcia i se'ls ha vist repicant a ritme d'aquesta cançó de supermercat. Aquest és el moment.
A veure.
Ara, moment àlgid. Un vídeo que, per cert, el mateix cantant ha compartit a la xarxa,
sí,
on els ha donat un 10 de 10. L'actuació és impecable.
O sigui, com a jurat,
com a jurat, exacte. No només jurat d'eufòria, sinó que també jurat de cultura popular. Un vídeo que, per cert, trobareu fàcilment al Twitter de l'Ildami i que no només ha deixat sorpresa a tota la gent que es va acostar aquest cap de setmana a Gràcia, sinó que també a tota la xarxa, gràcies a algú que... il·lustrat el moment.
A veure, ara decideix tu, Mondelo, cap a on vols tirar? Què vols anar, cap a TikTok o acabem amb un repàs musical? Què prefereixes?
Jo crec que podríem acabar amb música, que sempre va bé per arrencar encara un dilluns, i ho fem concretament amb aquesta cançó. Aquesta, que és el Hey Ya, un tema que els rapers Outkast van publicar l'any 2003, i que és un tema que s'ha versionat moltíssimes vegades, però cap com la de la banda de pop londinenc Deco, que ha fet un experiment sensacional i s'han imaginat com hauria sonat aquest mateix tema si en comptes d'Outkast l'hagués composat Michael Jackson i si en comptes de sortir als 2000 ho hagués fet als anys 80.
aquesta... M'agrada moltíssim.
Aquesta barreja també amb Billie Jean, per si no quedava clar que l'autoria era de Michael Jackson, un experiment bogíssim. De fet, si el seguiu a TikTok, de Coban, fan barreges com així. Aquesta i moltes més. Estan bojos.
Doncs mira, una bona recomanació que ens fa la Villalba per acabar. Acabem també el programa, però com has portat avui? Et volia fer un avís, en directe. No ens hem vist avui.
No ens hem vist.
Quan has arribat. Has estat alerta o no amb l'ultrasó?
Sí, i crec que ho tinc, Estem parlant de llet de burra?
Sí.
Estem parlant de Cleopatra, aleshores.
És correctíssim. Ja és correctíssim. És que, clar, jo estava dubtant, mira, en el primer ultrasó jo dubtava amb Ben-Hur. Aquella fanfàrria que has posat com a primer ultrasó, però ja després...
Pel·lícula del 1963, amb escenes supermítiques, entre altres, sí, de Cleopatra, de l'Alice Taylor banyant-se amb llet de burra o entrant...
Tu t'has banyat amb llet de burra?
Jo no. No, home, no. I ara més amb la sequera... De banyeres no se'n poden fer, no se n'han de fer.
És veritat.
Això vol dir que tu sí?
No, ara estava pensant tu. No, i tu, Mandela?
No, ara estava pensant quin és el benefici de banyar-se amb llet de burra, em pregunto.
És bo que és hidratant. Sí, ja et deixa la pell de porcellana.
Com avui en dia que ja tenim cremes hidratants.
Deixa't estar i vosaltres ja teniu la pell de porcellanes precioses, no us cal.
Cleopatra.
Quin gasto.
Ho han encertat, l'han encertat.
Tothom.
Sí?
Sí.
Ostres, mira, això m'anima. Que bé,
sí,
tu.
Sí. El que passa que els hi costa enviar-nos notes de veu, a veure si ho fan, i així els hi podem escoltar la veu en directe.
Ens agrada. Bueno, i han estat animats avui, durant tot el programa. Mare
sí?
meva, ui, tant.
Tu has estat aquí més en contacte.
La campanya de la renda, sí.
És veritat, participació avui...
I amb l'Andreu Prados.
Que també
hem participat bastant.
Rojos.
Escolteu, no passa res si no l'heu encertat, perquè demà teniu una nova oportunitat per participar a l'Ultrasó per endur-te aquesta magnífica cistella que Capravo. No tenim temps per més. Us deixem a Estel Migdia i Xavi Toscano.